Saludos un día más de Sari Ferio y de Paco Valiente desde el programa Los Sonidos del Planeta Azul en la programación de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. Hoy nos visita Vicent Torrent de la veterana formación valenciana Altail. Nos presentará los temas del disco Vergoña, Caballés Vergoña, un álbum dedicado a la figura de Chomo I cuando se han cumplido ya los 800 años de su nacimiento. Los valencianos Antel, junto con los gallegos Miadoiro, los vascos Oscorri y los castellanos Nuevo Mestre de Jularía, han sido los impulsores y renovadores de las diferentes tradiciones musicales de la península ibérica en las últimas tres décadas. Altail, con más de 30 años sobre los escenarios y con 10 discos publicados hasta la fecha, presentan una de las propuestas artísticas más sólidas del panorama musical del Mediterráneo.
Era concebre un fillet que el rei Pere defugia. I així comença la història amb miratges de llegenda. De Montpeller les campanes ressonen fins la Provença.
Perquè el 2 de febrer de 1208 ha nascut un infant tan bona estrella que haurà de pujar per camins de roca i malesa, perills i treballs. El perseguiran violents de tota mena, donat en penyora. Els seus pares són morts massa d'hora, s'haurà de criar assejat per gent usurpadora, i així es farà fort com soca de roure colpit pels vuit vents. I obriran tres venques un país potent. Comte de Barcelona, rei d'Aragó, senyor de Montpeller, només un xicot farà bona ciència. De la seua gran intel·ligència, astut i prudent, sometrà la noblesa insurgent i amb la sang calenta tallarà la rapinya violenta, perdrà l'Occitània, fronta l'aliança del papa i de França i girarà els ulls a terres del sud i cara a la mar i eixamplarà la terra per als seus vasalls.
Hoy en el tiempo del espacio Los Sonidos del Planeta Azul volvemos a recibir a Vicent Torrent. Bona vesprà, Vicent. Hola. I benvingut una volta més a Los Sonidos del Planeta Azul.
Bona vesprà. Molta alegria d'estar en tu, de nou, perquè eres un guerriller de la difusió musical, i persones com tu, pues, devem, és que estem així picant pedra, pues, devem el que les coses se puguen conèixer i se puguen entendre també moltes vegades.
Tenemos aquí al lado, sobre la mesa, un nuevo trabajo discográfico de Altail. Un disco que tiene mucha amiga y que vamos a tratar de conocerla durante los próximos minutos. Vamos primero al título y el porqué.
Bueno, pues este culebrón que hemos montado, pues l'hem titulat Vergonya, cavallers, vergonya. Aquesta frase, com és sabut, és una frase del rei Jaume I i que ho coneguem pel llibre dels fets que ell va dictar i que la va dir abans de començar la batalla de Portopí, prop de Ciutat de Mallorca, quan els nobles i els cavallers no arrencaven l'exèrcit a la seva ordre perquè estaven acollonats de veure la potència de l'exèrcit sarraí, estaven desesperats aquelles persones de veure que venien a per ells, no? El rei va dir per Santa Maria, vergonya, cavallers, vergonya, i allà va ser ja, va picar la moral, van arrencar i van massacrar tota aquella terra, aquella població pacífica que se guanyava el pa treballant la terra i els oficis artesanals i que vivia una vida tan còmoda i tan bonica en aquella illa de Mallorca.
Podemos decir que ese es un trabajo conceptual en cuanto a la temática que vamos a ir desgranando, avanzando, aparte de escuchando, pero también en cómo se ha estructurado, ¿no? Tiene una estructura muy especial y que no es algo nuevo en vuestro trabajo.
Bueno, sí, nosotros ya agarraremos un poquito el bici de les cantates, entre cometes, perquè no se pot... Cantata és un terme referit a la música que diuen culta, a mi no m'agrada l'expressió, però bueno. No és una cantata en sentit estricte, les cantates tenen una estructura, però per extensió sí que este tipus de treballs en les músiques tradicionals, i això pues, se les diu cantata, és Santa Maria de Iquique, el Mencei Loco, allò que ferem nosaltres de quan el mal ve d'Almansa, i ara pues, este Vergonya, cavallers, vergonya. És un repertori unitari, en una progressió, en una estratègia d'abordar el tema tant textualment com musicalment.
Tindrà un abans i un després. Vamos a ir un poquito conociendo algunos fragmentos de este trabajo que está dividido en 10 partes, en total son 19 cortes, 19 piezas que vienen precedidas del romance de Sec.
Bueno, el romance de Sec, del rei Jaume, pues ja saps, és com la cantata d'Almansa que varen fer, hi ha un romance de Sec que és el que aporta un poquet la mèdula narrativa, tota la mèdula narrativa. El romance de Sec, com t'he comentat en altres ocasions, nosaltres li diguem romance de Sec. Eixa expressió, romance de ciego, s'aplica en altres territoris a altre tipus de romansos, a altre tipus d'estructures narratives. En el cas d'allò que nosaltres diem romance de Sec, es tracta d'una estructura narrativa molt endèmica de la música tradicional del País Valencià, no ho hem trobat en altres llocs, i és una cosa que s'ha utilitzat molt, encara si vas a gravar pels pobles, a les persones majors, encara trobaràs qui te cante romansos de Sec, i és una estructura narrativa fantàstica perquè té un encapçalament, cada bloc té un encapçalament i una conclusió, i al mig hi ha un període molt elàstic, que se va repetint, però se pot estirar, se pot anar fent codes, se pot anar tal, segons com l'exigència de la narració, de lo que tingues que explicar en pèls i detalls, te demane. Això és un romanç de Sec, no, la melodia no és tradicional, l'hem fet nosaltres, però seguint, evidentment, l'estructura i la manera de ser dels romansos de Sego valencians. Així, pues, evidentment, tractem la mèdula narrativa de la vida del rei Jaume d'una manera sucinta, d'una manera molt enunciativa, no des del seu naixement, sinó des del seu engendrament. Des del seu engendrament, que és una llegenda molt bonica, que ja podreu conèixer només en la primera intervenció, i fins a la culminació de la seva obra. Tot allò que va aconseguir Jaume I com a estadista, no? Es va narrant tot. Ap greu cosé, pau s'inventes cosé, dieus que poten ni saber-lo tot bé.
revisar tres historias, tú propones no solamente una música, sino también unos textos que has ido creando, y vamos a adentrarnos en esta forma de contar esa historia. A lo largo de prácticamente una hora escuchamos musicalmente, pero también en las canciones, un montón de historias. Cuéntanos un poquito cómo has construido todo este universo.
Bueno, es un poc complicat de explicar, perquè les coses van descobrint-se a mesura que les fas. Vull dir jo que este repertori no ha sigut una qüestió que he planificat en un esquema i després he desenvolupat, sinó que he partit d'algunes idees bàsiques textualment, en quant a recursos musicals, en quant a recursos literaris, i després han anat apareguent possibilitats. O sigui que realment com he construït això? Pues ho he construït com he pogut, poquet a poquet. Teníem clares algunes idees mare, i a partir d'ací pues, hi ha hagut melodies que ens han ajudat a redescobrir les coses que volíem dir o a formular-les, millor dit. I així, a poquet a poquet, hem anat fent.
El discurso musical, la instrumentación que has utilizado es una instrumentación tradicional, tal y como la has utilizado vosotros a lo largo de vuestra carrera, una instrumentación que nada tiene que ver con la música que hace 800 años escuchaba, ¿no?, en el tiempo de Chome I. Cuéntanos por qué lo has construido de esta forma, porque también vemos que no es una forma homogénea, sino, como tú dices, tiene diferentes estructuras, diferentes ritmos, diferentes varas, como dirías tú, en trabajos anteriores.
Sí, bueno, lo que vull deixar clar des del primer moment és que això no es tracta d'un treball, musicalment no es tracta d'un treball d'estudi, investigació sobre la música de l'època de Jaume I, d'això res. Només podríem dir que n'hi ha una perleta que està un poc dins de la música modal, que era un sistema musical de l'època, no?, que perdura encara, però que és de l'època. I això està en la cançó de Gian Maria Carlotti. És una melodia modal i el tractament dels arranjaments també són modals. Però, bueno, ha sigut una anècdota i tota la resta de la música d'este repertori pues, és la música que el tall fa des del principi, pues, un poc més maura, si vols veure-ho aixina, un poc més refinada en alguns casos, però bueno, és la nostra instrumentació, la instrumentació dels 7 músics bàsics del tall, i les veus, les nostres veus, i la nostra mania de fer música que tinga ressonàncies dins el cap de la població, ni que sigui la població més major, no?
No lo he dicho todavía, pero hay dos invitados muy especiales. Son Tomeu Peña y Gian Maria Carlotti.
Sí, efectivamente, en Gian Maria Carlotti tenim una relació des de que érem jovens. Ell va ser la porta que es va obrir i ens va mostrar com la Mediterrània central, almenys, era una regió musical d'este món. I que nosaltres formàvem part d'ella, no? La tradició valenciana, la tradició dels països veïns, pues, forma part d'esta gran regió musical. En Gian Maria, sempre que podem, l'invitem a col·laborar en una cosa o altra, i en esta ocasió és que era necessari. Si no l'haguem invitat mai, l'haguem invitat en esta ocasió. Ell és provençal, és occità, és nascut a Arles, i Jaume I va néixer a Montpeller. Va néixer a la seva terra i, per una altra banda, pues, Occitània era una terra patrimonial de Jaume I, una terra patrimonial que Jaume I ja abandonà per tot l'atac dels francesos del nord i del papat, que van crear una croada per destruir i aniquilar una cultura que era el més refinat d'Europa en aquell moment. Jaume I no va ser capaç d'enfrontar-se allò, va girar-se d'esquena i va acudir cap a les terres del sud. Això és en Gian Maria Carlotti, lo que, bueno, és una mirada des d'un altre territori patrimonial de Jaume I, i a més ha tingut l'encert d'aportar un sirventès, un poema de Bernard Sicart, que és un trobador contemporani de Jaume I, que fins i tot va treballar a la seva cort. I este sirventès, precisament, és un sirventès típic de l'època, perquè molts trobadors i molts escriptors de l'època occitans clamaven socors, demanant socors a Jaume I perquè els ajudés, el rei, que els ajudés a defensar la terra en aquella massacre. Per una altra banda, l'altre invitat és Tomeu Penya, és un cantant mallorquí que coneguem des de la segona trobada o tercera trobada. El portàrem així a València a fer un concert en la trobada i després no hem tingut massa contacte, però sempre hem admirat sobretot la seva primera època, l'època en què encara no feia aquest country rock que ell s'ha anat fent i tal, i feia unes cançons, unes balades en ressonàncies mallorquines molt tendres, molt boniques i això. Tomeu Penya és un tipus de Mallorca, és un home de poble petit, a més, com diu ell, i ens anava molt bé una mirada sobre l'obra de Jaume I des de Mallorca.
Hoy en el programa Los Sonidos del Planeta Azul nos visita Vicent Torrent de la formación valenciana Altair. Nos está presentando los temas del nuevo disco titulado como Vergoña, Caballés Vergoña, un disco dedicado a la figura de Jaume I.
València, a 8 d'octubre de l'any 2008. Senyor rei Jaume I, amb esta carta vull meditar algunes coses que em vindrà d'escriure. Soc Ahmed, fill de Hassan, a Marrakeix nascut. Fa 10 anys vingui a València a treballar i viure.
Hay tres canciones. Vamos a ver cómo están construidas y qué hilo conductor tienen entre ellas.
A continuació, després del romanç de sec, tenim tres cançons en un títol molt semblant. Cançó des d'Occitània, cançó des de València i cançó des de Mallorca. No? Bé, són distints miradors en què personatges s'adrecen al rei Jaume en una sèrie de reflexions o de consideracions i d'alguna manera pues, ofereixen ja una visió en ocasions moderna, actual, des de l'actualitat, i en ocasions des de temps antics, com és el cas de la cançó d'Occitània, que t'he comentat ja, del sirventès de Bernat Sicard, d'aquest trobador contemporani Jaume I. Aquesta cançó d'Occitània té dos parts ben d'autant, ben de tardor, com si diguem, que és el títol del sirventès. Este tema està musicat per Michel Marré. No està musicat per Carlotti, està musicat per Michel Marré per a Gian Maria Carlotti. Té enregistrat el tema en un arranjament de piano seguint respectant molt el caràcter modal de la melodia que ell ha fet. L'acompanya el mateix al piano i també en uns certs tocs jazzístics molt suaus. I nosaltres hem fet un arranjament del tema, de la melodia, amb cordes, amb dolçaines, però respectant molt també el caràcter modal que té aquesta melodia. Després hi ha una segona part en aquesta cançó des d'Occitània que titulem Destrucció i Renaixença. Destrucció i Renaixença és un tema instrumental curt que, després que acaba de cantar Carlotti en tot el crit desgarrador de rei d'Aragón, per vos serem honrats, que és el crit de que demanen socors i tal, doncs esta peça, Destrucció i Renaixença, que és de composició nostra, un poc el que fa és descriure sonorament la devastació brutal que hi hagué a les terres occitanes i després hi ha una altra part que comença a moure, com si diguérem en un quadre en què tot està parat, comença a moure, comença a cobrar vida, comença a cobrar color i comença a refer-se tot allò que s'ha destruït. És un camp, per tant, d'esperança. La cançó des de València té dos parts, també. Una primera part és una carta que escriu un xaval, un personatge d'ací, de la ciutat de València, que ell mateix se presenta. És un xicón que fa 10 anys que viu a València, que se sent valencià a tope, que ha nascut a Marrakeix i que ha vingut a treballar a València. Casualment, mira tu per on, viu al barri de Russafa, que és el reducte des d'on el rei Jaume va assetjar la ciutat. Este Ahmed, fill de Hassan, a Marrakeix nascut, com diu ell en la seva presentació, té amics de Russafa, té amics valencians, té amics valencianistes, ha après, tal com diu ell en la cançó, ha estudiat el català tal com es parla així. Ell va, en els seus amics, al casal Jaume I, al vostre nom adscrit, com continua dient, i allí parlen de les coses d'esta terra nostra. Ell reflexiona sobre els furs de València, ell reflexiona sobre com és possible que un estat sobirà, com va ser l'antic regne de València, fins fa 4 dies, i com és possible que ha sigut massacrat d'esta manera, sociològicament i políticament, no? Ja s'ha estat convertit en una província de Castella. No? I ell, d'alguna manera, pues, recorda els seus avantpassats, que dels quals ell va rebre la clau de la casa que quan marxaven expulsats els moros d'esta terra, molts d'ells s'emportaren la clau de sa casa perquè esperaven tornar pronte. I això en ocasions se transmetia de generació en generació. El fill major conservava la clau. I en moltes ocasions, tal com explica una novel·la molt, molt bonica i que és d'on ens hem enterat, en algunes ocasions ja se guarda aquest tresor, aquesta clau, com una cosa que ja no se sap a què correspon. Se sap simplement que és un tresor familiar, una cosa de família molt preuada. Bueno, este xaval porta encara la clau de sa casa dels avantpassats quan marxaren expulsats des del port de Denia. I acaba precisament la referència al tio Canya, que diu: jo he vingut segles després amb les butxaques buides i reclame per a mi i tots els valencians, fills i nets del tio Canya, de qui em sent família, eixes claus que ell ha perdut i que esperem trobar. Bueno, pues és una al·lusió, pues, al valencianisme de cor, a obert, a la multiculturalitat que tenim avui en dia i que no és nova, perquè ja este xaval, ja sos pares ja vivien així, sos pares no, els seus avantpassats ja vivien així, o sigui que tots som un, d'alguna manera, no?
Que prop de bon any el mig d'esplà de Mallorca. I si em voleu escoltar, vos cantaré coses sentides. De gent que viu a l'escostat i a preses de jais i diners.
La novena parte, ¿cómo se desarrolla?
Bueno, y podrían decir esta canso, esta mini suite, si vols dir així, de 10 minuts, que titulem Des de la tomba. Jo, per a mi, que és el meollo de la cantata, no? El meollo per diversos motius. En primer lloc, perquè és on, d'alguna manera, se condensem una tesi estratègica, una tesi de contingut que hem fet, com és ressaltar més l'obra de Jaume I que la seva figura. En esta peça, tota ella són paraules de Jaume I, paraules d'ell des de la tomba. Entonces, esta cosa, esta posició, esta qüestió estratègica de la que te parle, consisteix en que volem ressaltar l'obra i no la figura, no la persona. Llavors, Jaume I se lamenta de la misèria de la seva realitat. Què és Jaume I? Pues és un grapat d'ossos corcats, tirats en una caixa, a més incerts. Fins i tot hi ha dues calaveres que no se saben quina és la correcta, quina és la d'ell, si és que alguna de les dues ho és. Per tant, Jaume I es lamenta de lo que és avui en dia, que és Jaume I. I per això ell se sorprèn des de la tomba sentint tota la remor d'homenatges que se li reten i sentint les barbaritats que senten aquests homenatges. Però frenar noves glòries a Espanya és la primera cosa que us entenc. I, en fi, el rei s'enfada i parla, ix de la tomba i repta al poble, repta als polítics i proclama el seu testament polític. I d'alguna manera ensenya al poble poèticament una via per a la pervivència, no? El rotllo d'aquest tema pues, és que té condensa una estètica gòtic, no gòtic antiga, sinó en el sentit modern de l'art gòtic. És una literatura negra en la que van les tombes, els ossos, la foscor, la misèria de la vida dels morts. I musicalment també és una música gòtic, una música d'ambient gòtic total, perquè d'alguna manera pues, és una música que bastant flotant, n'hi ha parts en què la melodia bascula entre un to i un altre, creant una certa inquietud. Comencem la peça per el cant de les ànimes, un cant tradicional que les dones majors encara canten als pobles, per les pobres animetes tot el poble deu pregar. És un cant, per tant, de mort. Musicalment també introduïm el toc de dolçaina de la degolla, que és un toc molt, molt inquietant, molt picant, comentaris sobre aquest toc. Està també el toc de tabal de la moma, que és també un toc obsessiu i una miqueta enigmàtic. En fi, tota la peça està construïda dins d'aquesta estètica que, tal com ho anàvem fent i tal com vam acabar els arranjaments, ens miràvem una miqueta com dient no sé si això ens hem passat una miqueta, encara que era correcte tot el que pensàvem que havíem fet. Però quan hem fet concerts, esta peça de 10 minuts seguits ha resultat la peça que més ha aplaudit la gent, però d'una manera com encara ningú s'havia aplaudit d'esta manera. Saps, estos aplaudiments que duren i al final ja no saps on posar-te, perquè ja no saps si continuar, si tallar els aplaudiments. En fi, estem contents d'esta peça, precisament per aquest ambient musical i literari negre, no? Gòtic, un poc.
En taüt, de ploma fusta, de ser emparedat en una ermita.
Pues Vicent, gracias por esta media hora larga de conversación. Como siempre, un placer encontrarte y agradecerte tus palabras siempre que hemos reclamado tu presencia. Así que muchísimas gracias, Vicent. Suerte con este nuevo trabajo, que ya van 16 obras maestras, te decía en el comienzo de la conversación. Y cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa.
Molt bé, Paco, pues moltes gràcies, i si no serà, sí.
Hoy en el tiempo del espacio Los Sonidos del Planeta Azul nos ha visitado Vicent Torrent, de la formación valenciana Altall. Nos ha presentado su nuevo trabajo discográfico, Vergoña, Cavallers, Vergoña, un disco dedicado a la figura de Jaume I cuando se han cumplido ya los 800 años de su nacimiento. Hasta aquí la edición de hoy de Los Sonidos del Planeta Azul. Como siempre, nuestro agradecimiento a Sarizorio, que sube el control, y como siempre, Paco Aliente, delante del micro, en la selección y presentación de las músicas.
una jota i el rei Jaume no la balla. Ell no vol donar València com a motí de batalla. Ell no vol fer de València una terra provinciana.
Casa, pare mestra de la casa, és el